Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit tingueu. Aquí estem de nou a punt per oferir-vos un nou programa, el 439, encaminant-nos ja de manera directa cap al final d'aquesta, la nostra 11a temporada, que com cada any tindrà lloc en acabar el mes de juny. Nosaltres, feliços i contents d'haver pogut fer-la sencera aquesta temporada, i esperem que res s'espatlli, ara que ja ha desaparegut el famós estat d'alarma i el no menys famós toc de queda. Com han dit algunes veus assenyades, el que no ha desaparegut és el Covid, eh? Així que, si us plau, seny. Personalment penso que pràcticament res no ha canviat, així que seguirem com fins ara. El que més desitjo, sabeu què és? Poder-me alliberar definitivament de la mascareta. Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Música. Bé, què us ha semblat la rebuda amb aquesta peça tan llarga i tan apreciada? Dic apreciada i n'estic segur del que dic. Aquesta obertura de Tannhäuser, de Wagner, és una de les composicions favorites del compositor, sovint interpretada com a peça de concert. Aquests temes musicals solemnes que et fan volar l'ànima lluny són insuperables, per bé que aquesta òpera encara no ens mostra el Wagner que combinarà temps a venir amb la tetralogia i altres òperes. Era la versió de la Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan. A mi m'encanta aquesta obertura, però no us l'he posat per aquest motiu. Us l'he fet sentir com a mostra de lo que pudo haber sido y no fue. M'explico. Estava previst que el Liceu oferís d'aquesta òpera entre el 8 i el 23 de maig, però al gener van anunciar que la cancel·laven. Es veu que fins aleshores no es van adonar que la producció, tant sobre l'escenari com en el fossar de l'orquestra, no podria complir amb les restriccions del Covid-19, donat l'alt nombre de participants que faria impossible mantenir les distàncies requerides, etc etc. Més val tard que mai, oi? I ja és la segona temporada que ens afaiten un Wagner amb tot això. Recordeu que l'anterior fou Lohengrin, recent declarat l'estat d'alarma i el confinament. Vaja, que els wagnerians, entre els quals m'hi conto, encara que jo sóc moltes més coses, estan de mala sort. Per cert que era una producció en què el protagonista, en lloc de ser un Minnesänger, o sigui un poeta errant, era un pintor. Sigui com sigui, no hi ha Tannhäuser i per això us n'he fet sentir l'obertura. Parlem ara de Madrid, on tinc previst anar a primers de juny, ara que ja han desaparegut els confinaments perimetrals. Un cap de setmana ben complet, amb funcions al Real i a la Zarzuela. Primer al Real, on el divendres 4 de juny podré veure una representació d'una gran comèdia de Donizetti, que titulen Viva la Mamma. Després us explico de què va això, però abans en sentirem una mica de música. Lazzarone, scalzagana, più creanza, più rispetto. Lazzarone, Lazzarone, più creanza, più rispetto, scalzagana, più rispetto. Miei signori, miei signori, a cosa inteso? Che non può venir la mamma a trovare la sua figlia, quintessenzia di beltà. A do, miei signori, a cosa inteso? Dove, dove, dove mai finor si inteso? Che venir non può la mamma a trovare la sua figlia, quintessenzia di beltà. Dove mai, dove sei inteso, che non può venir la mamma a trovare la sua figlia, quintessenzia di beltà.
Agatina, datti pace,
Lazzarona,
datti pace,
Alzagana,
datti pace.
Giusto a te voglio parlar, giusto a te voglio parlar. Hai pensato per Luigia? L'hai già scritto l'urondò. Stati attento che se manchi la città rivolterò. Ci hai pensato?
Sì,
dico a te. Ci hai pensato?
Sì o no?
Si vedrà, ci penserò.
Come, come si vedrà? Che penserò, stati attento che se manchi la città rivolterò.
Stati attento che se manchi, stati attento che se manchi, stati attento che se manchi la città rivolterò. Stati attento, stati attento, stati attento, stati attento che se manchi la città rivolterò. Stati attento che se manchi, stati attento che se manchi, stati attento che se manchi la città rivolterò. Stati attento, stati attento, stati attento, stati attento che se manchi la città rivolterò. Stati attento che se manchi la città rivolterò.
La città rivolterò.
Stati attento che se manchi la città
la città rivolterò.
Anzi senti na bregè per far far un'eruzione, che bellissima invenzione la mia mente scogitò. Fan cantabile a note trillate, poi m'allegro con gran sincopato, e mia figlia scommetto la testa.
un gran chiasso maestro farà. Un violino a sordine fa
zingede, 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 zingede,
accompagni del lobo e
piripi, 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 piripi.
Un violono con frunchete, 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 vado in terza col corno, uturu, uturu, uturu. E poi se non vuole più bello, caro basta non fare se può. E poi vise il rondone più bello, caro, ma spontare se può. Mi la vise spontare se può. Mi la vise spontare se può.
Con lo zigete, 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 piripi, 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 piripi,
frunchete, 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 duro, 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 duro.
Zigete, zigete, piripi, piripi,
frunchete, frunchete, duro, duro,
zigete, piripi, frunchete, duro.
E poi c'è rondone più bello, caro basta montare se vuoi. E poi c'è rondone più bello, caro basta montare se vuoi.
Zigete, zigete, piripi, piripi,
turutu, turutu, frunchete, 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 frunchete. Mi sei più bello, montare se vuoi. E poi c'è rondone più bello, caro basta montare se vuoi. E poi vise rondone più bello, caro basta montare se può. Vise più bello montare se può. Vise più bello montare se può. Vise più bello montare se può.
Sentíem Bruno de Simone interpretant l'àrea de Mammagata, la Zarune Scapzacane, que és bàsicament en dialecte napolità, en l'orquestra dei Pomeriggi Musicale dirigida per Fabrizio Maria Carminati. A veure, us explico. Això de Viva la Mamma, títol que jo trobo una mica cutre, sincerament, s'ho va inventar un director alemany, Helmut Köttner, per una producció del 1969 a Múnich. El títol real d'aquesta òpera és Le convenienze ed inconvenienze teatrali. D'acord que és llarg i poc atractiu, però és com es diu. És un drama jocoso en dos actes amb llibret de Domenico Gilardoni i música de Gaetano Donizetti, estrenada en el Teatro Nuovo de Nàpols el 21 de novembre de 1827. Una posterior revisió de l'obra es va estrenar en el Teatro della Canoviana de Milà el 20 d'abril de 1831. Aquesta ens explica els problemes d'una companyia d'òpera de segona divisió que ha de muntar una producció en un teatre de províncies. El rovell de l'ou són les tensions entre les dues cantants principals, Daria, prima donna, i Luigia, seconda donna. La mare d'aquesta, Mammagata napolitana, segons el llibret, el personatge és Mammagata napolitana, i romp enmig de la companyia per arreglar-ho a la seva manera. I la gràcia és que, sent un personatge femení, l'interpreta un baríton. En el real, on encara no s'ha fet mai, no s'estan de res i proposen un repartiment de campanilles, que es diu en castellà. El rol de la matrona napolitana l'alterna ni més ni menys que Carlos Álvarez i Luis Cancino, l'escàrpia de la nostra Tosca. També intervenen Nino Machaidze, Borja Quiza, Xavier Anduaga i els nostres amics Enric Martínez Castignani i Carol García, entre d'altres. La coproducció del real amb les òperes de Lyon i Ginebra la dirigeix escènicament Laurent Pelly i musicalment Evelino Pidó. Bé, molt excitant, tot plegat, i una mostra més que el real li passa la mà per la cara al Liceu. I l'endemà, dissabte 5, anirà al Teatre de la Zarzuela, que és el lloc d'Espanya on fan la sarsuela més ben feta, no hi ha dubte, on proposen una producció del Rei que rabió, sarsuela en tres actes amb llibret de Miguel Ramos Carrión i Vital Aza i música de Ruperto Chapí, estrenada en el mateix teatre el 20 d'abril de 1891.
La dimisión,
la dimisión,
la dimisión,
la dimisión,
la dimisión.
Nos quita por completo de la gobernación, nos pone en un aprieto su determinación.
¿Qué hacemos?
No lo sé.
El caso es de pensar.
Mentiremos, calculemos si debemos renunciar. Mentiremos, calculemos si debemos renunciar.
La dignidad lo impone.
Obremos con valor.
Exígelo el decor.
Lo pide nuestro honor.
Sí, señor, sí, señor.
¿Qué hacemos?
No lo sé.
Forzoso es decidir.
Si debemos
audacia y energía,
no más debilidad.
Tengamos entereza,
tengamos dignidad.
Es verdad.
Tengamos entereza, energía y dignidad.
¿Qué hacemos? No lo sé.
Sumarse hay que impedir.
Debemos calcular,
si debemos transitir.
Debemos calcular,
si debemos transitir.
Eso sí. Eso no.
No lo sé.
¿Qué sé yo?
Yo jamás.
¿Para qué?
¿Qué sé yo?
No lo sé.
Compañeros, si salvo la situación, voy encima con placeros con mi determinación.
Sepamos pues la decisión.
Decid cuál es vuestra opinión.
No encuentro más que un modo, no hay otra solución. Hagamos todo, menos dimisión.
Tenéis razón, somos en todo, de vuestra opinión.
Era el Cuarteto de la Dimisión, amb el gran Manuel Ausensi, el general Agustín S. Luque, el intendente, Manuel Tierra, el gobernador, i Rafael Maldonado, el almirante. Gran orquestra sinfònica dirigida per Adolfo Argenta. Quatre personatges, entre polítics i militars, discutint sobre si han de dimitir o no, amb la conclusió final que han de dimitir mai de la vida. Molt espanyol, això, eh? De fet, aquesta sarsuela és una aguda sàtira política situada en un país imaginari, però realment dirigida a Espanya i els seus mals endèmics. No us haig d'explicar gaire més. Aquesta brillant sarsuela està protagonitzada en el paper de rei pel nostre admirat i personalment amic meu, el tenor Enrique Ferrer, que acaba de passar per casa nostra amb Tosca. Hi intervenen també Rocío Ignacio, Rubén Amoretti, José Manuel Zapata, Carles Cosías i José Julián Frontal, entre d'altres. La direcció d'escena és de Bàrbara Lluc i la musical d'Ivan López Reynoso. Bé, tot plegat, un cap de setmana musicalment fantàstic.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
I avui toquen els personatges del mes de maig, tots dos italians. Primer una soprano, després un baríton. La soprano és, sens dubte, una de les grans representants de l'escola italiana del segle XX, havent desenvolupat la seva carrera a la part central del segle entre 1930 i 1957. La gran figura abans de la Tebaldi i la Callas. Parlem de Maria Caniglia, nascuda a Nàpols el 5 de maig de 1905. Va cursar els seus estudis en el Napolità Conservatori de San Pietro a Maiella, debutant el 1930 en el Teatro Reggio de Torí en el rol de Crisòtemis de l'Electra de Strauss. El mateix any debutaria a Gènova, a Roma i a l'Escala amb l'òpera Lo Straniero d'Ildebrando Pizzetti. Va cantar regularment en el Teatre Milanès fins al 1943 i després de la guerra del 1948 al 1951. Els rols principals per a soprano dramàtica, molt Verdi i Verisme. A banda de participar en la reexhumació de títols oblidats, com ara Poliuto de Donizetti o l'Oberto de Verdi, també va intervenir en diverses estrenes, com ara La Notte di Zoraima d'Italo Montemezzi a Milà el 1931, Cyrano de Bergerac de Franco Alfano a Roma el 1936 o Lucrezia de Torino Respighi també a la capital italiana el 1937. La seva carrera internacional la va portar a l'Òpera de París, a Covent Garden, al Colón, on hi cantaria en quatre temporades, o també al Liceu, on debutaria el 1947 amb Falstaff. Quatre foren les temporades que va actuar en el Teatre barceloní amb el millor del seu repertori. Manon Lescaut, Norma, Un ball i màscara, Tosca, Fedora, Adriana Lecouvreur, La Gioconda i Andrea Chenier. En el Metropolitan de Nova York debutaria el 1938 amb Otello. Només hi va cantar una sola temporada, interpretant també Aida, Falstaff, Tosca i Simon Bocanegra. En aquella època, com veieu, els cantants no es limitaven a anar a un teatre per cantar una sola òpera i marxar, sinó que aprofitaven el temps al màxim. Una de les seves parelles artístiques més importants i més habituals fou Beniamino Gigli, en qui va enregistrar diverses òperes. Soprano de veu cabalosa i gran temperament, va brillar sobretot en les òperes del verisme. Es va retirar el 1957 i va morir a Roma el 16 d'abril de 1979. I ara la sentirem en la Wally d'Alfredo Catalani, la preciosa ària E ben Neandro Lontana, acompanyada per l'Orquestra de l'Òpera de Roma. L'altra meitat dels personatges d'aquest mes de maig és el baríton italià Giuseppe Baldengo, que va néixer a Torí el 24 de maig de 1914. Va estudiar violoncel i oboè per interessar-se posteriorment pel cant que va estudiar en el conservatori de la seva ciutat natal. El seu debut fou en el Teatre Reggio de Parma com a Figaro del Barber el 1936. El 1938 ja debutava a l'Escala amb la Traviata, però el 1939 el servei militar interrompria la seva carrera per 3 anys. Reprenent-la el 1942, de nou a Parma amb la Bohème. El 1946 debuta a Amèrica, Madame Butterfly, a la New York City Opera, teatre on es quedaria per interpretar diversos rols importants. Durant aquesta època va cantar a Filadèlfia i també va debutar a San Francisco el 1947, on hi cantaria en 4 temporades, en Faust, com a debut. En el Met hi cantaria per primer cop el desembre de 1947 com a Antonio de Pagliacci. 7 serien les temporades que romandrien al Teatre Nova Iorquès, sent l'última representació, la 121ena, allà el 27 de gener de 1954 amb la Traviata. En els seus anys americans va treballar amb Toscanini, que el va seleccionar per Otello, Falstaff i Aida. El mític director valorava especialment en aquest baríton la seva gran musicalitat, la seva cuidada línia de cant i la perfecta dicció, qualitats que en definitiva el van fer especialitzar en els rols verdians. A la dècada dels 50 emprendria una carrera bàsicament europea, debutant a París el 1953 amb Rigoletto, al Festival de Glyndebourne el 1955 amb Le Conte Ori. Va intervenir també a Peter Grimes a Roma i va protagonitzar el príncep Igor a Bologna. Es va retirar el 1966 per dedicar-se a l'ensenyament i encara va fer alguns enregistraments de personatges còmics, com ara Don Pasquale, Dulcamara i Don Bartolo. Entre els seus alumnes més coneguts trobem Bruno Pratico i Alessandro Corbelli, dos dels més destacats pufos italians de l'actualitat. Giuseppe Valdengo va morir a Aosta el 3 d'octubre de 2007, als 93 anys d'edat. I ara sentim-lo, si us sembla, amb Rigoletto. Cortigiani, Milrazza d'Annata, amb la New Symphony Orchestra dirigida per Alberto Herede.
Cortigiani, Milrazza d'Annata, per qual prezzo vendeste il mio bene? Ave nulla per loro sconviene, ma mia figlia è impagabil tesor. La rendete, o seppur disarmata, questa man per voi fora cruenta. Nulla in terra più l'uomo paventa, se dei figli difendono. Quella porta, assassini, assassini, ma aprite la porta, assassini, ma aprite. A me contro venite tutti contro me, beh, io piango, marullo, signore, tu c'hai l'alma gentil come il cuore. Dimmi tu dove l'hanno nascosta, marullo, signore. Dimmi tu dove l'hanno nascosta, e là non è vero, e là non è vero, e là non è vero.
Hello.
pietà, signori. Pietà, signori.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Tradito, schernito, dal perfino cor, dal perfino cor. Io sento che ancora questa alma l'adora, io sento per essa le voci d'amor. Io sento per essa le voci d'amor, le voci d'amor, le voci d'amor. Tradito, schernito, dal perfino cor, dal perfino cor.
Tradito schernito del perfido cor és una de les àries de Ferrando de Così fan tutte de Mozart, de l'acte segon. Aquí era el tenor Hans-Peter Blochwitz amb la Filarmònica de Viena, dirigida per James Levine. Bé, avui i fins al final del programa parlarem d'aquest famós director, traspassat el dia 9 de març, per bé que es va fer públic uns quants dies després, a Palm Springs, Califòrnia, als 77 anys d'edat. Músic excel·lent, en el meu parer, la seva figura artística es va veure enfosquida per la polèmica en els darrers anys, quan es van fer públiques certes notícies d'abusos sexuals perpetrats per Levine sobre músics joves temps enrere. Tot plegat va generar una gran polèmica i el MET, institució al front de l'orquestra de la qual Levine va romandre més de 40 anys, i el va fer fora, i el tema va acabar en els tribunals. Diuen que la cosa era, com es diu en castellà, un secret a voces, però tothom callava com putes. Jo el que vull és recordar aquí la figura de l'artista, i més un director al qual vaig veure dirigir moltes vegades, sempre de forma plaent. Entre el 2003 i el 2011 el vaig veure Ariadne of Naxos, Benvenuto Cellini, L'Italiana in Algeri, La Clemenza di Tito, Faust, Falstaff, Così fan tutte, Idomeneo, Orfeo d'Eurídice, Tristany i Isolde, Lucia di Lammermoor i Wozzeck. 12 títols en total, si no me n'he deixat cap, de repertoris ben variats. Quan es va fer pública la notícia de la seva mort, vaig veure algunes reaccions a Facebook parlant molt malament i recriminant els que el recordaven, amb una patent homofòbia. Mireu, avui en dia ens agrada molt adoptar aquest tipus d'actituds, però hi ha molta hipocresia. Encara no he vist qui, per exemple, s'escandalitzi en Picasso, gran artista, però al mateix temps un notori maltractador de dones. I com aquest, molts altres. I no parlarem de temes personals de la part fosca de Levine, perquè no és el lloc. Aquí, com sabeu, només parlarem d'òpera i el recordarem amb música.
Thank you.
L'excelsa Montserrat Caballé ens ha delectat amb la cavatina Sempre a l'alba i de la cera, de la Giovanna d'Arco de Verdi, dirigida a Levine al capdavant de la London Symphony Orchestra. James Levine va néixer a Cincinnati, Ohio, el 23 de juny del 1943, en el si d'una família jueva amb tradició musical. De petit va començar amb el piano i als 10 anys ja va debutar com a solista interpretant el concert número 2 de Mendelssohn amb l'Orquestra Simfònica de Cincinnati. Va ingressar a la prestigiosa Juilliard School de Nova York el 1961, on va estudiar direcció d'orquestra i es va graduar el 1964. Va començar al costat de George Sell com a assistent a l'orquestra de Cleveland fins al 1970, any en què va debutar a l'Òpera Nacional Galesa i a la de San Francisco, i l'any següent ho fa amb el Met amb una tosca. L'èxit obtingut li va assegurar més aparicions i ser nomenat director principal d'aquesta orquestra el 1973, director musical el 1976 i director artístic el 1986, el primer amb aquest títol en tota la història del Met. Entre el 1973 i el 1993 va ser també director musical del Festival de Ravinia, que és la temporada estiuenca de la Simfònica de Chicago, orquestra amb la que va estar també llargament vinculat. Sota la seva direcció, durant 40 anys, l'orquestra i el cor del Met es van convertir en un dels millors conjunts operístics del món i regularment també feien concerts en el Carnegie Hall de Nova York. Nostra morte e il trionfo dell'amor, és l'heroic final d'Andrea Chenier, d'Umberto Giordano. eren Plácido Domingo, Xenia i Renata Scotto Magdalena, amb la National Philharmonic Orchestra i James Levine dirigint. Un enregistrament precisament del 1976, any en què va accedir a la direcció musical del Met. Entre el 1999 i el 2004 fou director principal de la Filarmònica de Múnic, entre Celi Vidache i Thielemann. I aquest darrer any va assumir la direcció de la Simfònica de Boston, tot succeint a Seiji Ozawa i mantenint el càrrec fins al 2011. Va dirigir igualment les principals orquestres europees, com la Filarmònica de Viena, la Filarmònica de Berlín, la Filarmònica de Londres o l'Staatskapelle Dresden. Des del 1975 va dirigir regularment en el Festival de Salzburg i en 15 edicions va dirigir en el Festival de Bayreuth. El 2016 va acabar les seves 4 dècades al capdavant de l'Orquestra del Met, després d'una època en què va sofrir persistents problemes de salut. El teatre, però, va anunciar que seguiria col·laborant-hi com a director musical emèrit. Aquesta paraula emèrit fa por, oi? Fa mitja por. No obstant, el desembre de 2017 fou privat d'aquest títol i tots els seus compromisos amb l'òpera novaiorquesa foren cancel·lats després que 3 homes denunciessin haver estat objecte d'abusos sexuals per part del director entre les dècades de 1960 i 1980. Però sembla que ja un any abans hi havia hagut una denúncia que el Met va tapar. El New York Times ho va airejar tot i el Met va prometre una investigació, per bé que la majoria de tots els casos denunciats havien tingut lloc fora de l'àmbit de Nova York. El 12 de març de 2018, el Met va anunciar l'acomiadament de Levine i 3 dies després d'aquest els va portar als tribunals, demanant danys i perjudicis. Al cap d'un any, el jutge va dictar una sentència mixta, no donant la raó al músic, però admetent que el teatre l'havia difamat. El resultat va ser una componenda que sembla que Levine va rebre 3,5 milions de dòlars. Està malament. James Levine també era pianista i és poc coneguda la seva faceta com a acompanyant de cantants, però us en posaré 2 exemples. El primer del 1997 amb Cecilia Bartoli, interpretant la cançó de Bellini, preciosa, Vaga luna che in argenti.
Palpiti, i palpiti.
I el segon amb la gran Christa Ludwig, que ens acaba de deixar i aquí estarà dedicat al proper programa en tota la seva totalitat. I és del Winterreise, el viatge d'hivern de Schubert, el Lied Täuschung, engany. I amb això posem punt i final al nostre programa d'avui, tot esperant que hagi estat del vostre gust. La setmana que ve tornarem a ser aquí, puntuals a la nostra cita setmanal. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.